Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Now it's just me, myself and I, yes. I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Needed.
Un, quan veu les coses com les acabem de veure fa un minut, és a dir, quan tens a l'estudi una persona que exactament té l'edat de l'efemèride que avui estem vivint, la veritat és que crida l'atenció, perquè és un noi ja bastant gran, no? Perquè han passat uns quants anys, eh? Des de 30 anys, des d'aquell 20 de maig del 1992, en el que tots recordem, no? Aquesta és una d'aquelles efemèrides que a tots ens és fàcil situar-la, no? Perquè qui més qui menys estava assistint a aquell moment en el que Ronald Koeman aconseguia fer realitats els somnis de milers i milers i milers de persones. Tots estàvem nerviosos. La persona que tinc al costat estava molt nerviosa aquella nit. No és la primera vegada que ho ha explicat, però avui li tocarà tornar-ho a explicar. Senyor Joan Gaspar, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantat de conèixer-lo. Com va la vida?
Molt bé.
Molt bé. Avui
com diu un amic meu, a prop de bé.
A prop de bé. Jo tinc
a prop
un amic...
de bé.
Em sembla que li haurem de canviar la mascareta al senyor Gaspar, perquè...
Sent malament?
Tenim una que se sent millor, amb la qual cosa, com no volem perdre'ns ni un sol dels arguments, ni una sola de les seves paraules, ni un sol dels seus records sobre allò que va ser realment una gran història, no? aquell gol de Koeman que feia que el somni esdevingués una realitat, no, senyor Gaspar, que... Semblava mentida, semblava que no havia d'arribar mai i va arribar gràcies a Koeman.
Home, la Copa, la Champions, la Copa d'Europa, pues, era una assignatura pendent del Barça, indubtablement. I els culers històrics i els no tan històrics no havien viscut mai. Si bé és veritat que la primera gran competició europea va ser Basilea.
Ja.
El que passa que no ens enganyem. Era una competició de segona, per entendre's, no?
Ahà.
Però, bueno, el desplaçament massiu de culers a Basilea pues, va ser molt important i va ser la primera vegada que, de veritat, es va celebrar com si haguéssim guanyat el que després va ser, de veritat, que és la Champions de Wembley, no?
Miri, que, clar, passen els anys i un hi ha coses que les oblida. Quan m'he enfrontat a recordar aquell 20 de maig de 1992 i recordar també el que va ser la seva història, en aquell moment vostè era el vicepresident del Futbol Club Barcelona, va patir una mica aquell dia, no?
Bueno, patir, no, perquè com no vaig veure el partit, pues, es pateix menys, no?, quan s'està en el camp i es veu pues, les jugades i els atacs i tot això, pues, es pateix una mica més. Però jo, com ja ho suposava, només començar el partit, això sí, vaig anar a Londres, però només començar el partit vaig ausentar de la llotja i vaig anar a caminar pel... En aquella època, ara ja no, Wembley estava ple de camps, no?
Sí.
Podia caminar i caminar. Jo ja tenia l'acostum de fer-ho en altres ocasions, però aquesta era una ocasió que jo, indubtablement, no aguantava estar a la llotja i vaig patir, però menys perquè no vaig sentir res del que va passar. Tenia un sistema que anava molt bé, caminava 45 minuts cap al fons, diguéssim, i descansava un quart d'hora i tornava sapient que si havia caminat 45 per anar a un lloc, doncs serien altres 45 per tornar, no?
Clar.
El que passa és que no és així. Quan tu tornes d'un lloc, vas més ràpid que quan vas. Amb el que entre la pròrroga que va haver-hi i que no vaig arribar just quan s'havia acabat el partit, vaig tindre que encara passar 10 minuts, aquests sí que els vaig patir molt, doncs tancat amb un quarto que un policia que no tenia res, tot sigui dit, pobre home, em va prestar perquè em pogués allà amagar sense poder veure el partit, però sí, desgraciadament, sentint. Així és com quan estàs caminant, te'n vas anant fora del recinte de l'estadi, no sents res al final del cap de 10 minuts, estant-hi a dintre de l'estadi, on que estigui amb un quartet...
Allà doncs, se sent, no?
I ho sentia. I, a més, el quartet estava al costat d'on estava tota l'afició del Sampdoria, no?
Caram.
Per això, quan el Koeman va fer el gol, jo de seguida... vaig pensar que el gol havia sigut el Barça perquè es va sentir el gol allunyant del lloc on estava jo. Segur que si hagués sigut un gol del Sampdoria hagués rebotat quasi del on estava jo sentat, no? O sentat o amagat, no? Per entendre's? Però bueno, en qualsevol cas, lo important és que al cap de 10 minuts va vindre el policia, que encara no m'entén el que feia allà, i em va dir que és finis, és finis. Diu, quan vols és finis, vaig tornar a la llotja i la senyora Núñez, pobreta, que és la que em tocava al costat, no?, va tindre que patir sola tot el partit. I això sí, quan es va celebrar ja i donar la Copa d'Europa, jo ja hi era a la llotja i bueno, ja, a partir d'aquí la celebració va ser total i absoluta.
I després cap al Tàmesis, no?
Bueno, jo mitja en broma, tot sigui dit, havia dit pocs dies abans que es fa aquesta típica pregunta que es fa sempre, no? Què farà vostè si el Barça guanya? Bueno, doncs en aquell moment no se'm va córrer una altra idea que dir em banyaria el Tàmesis, quan jo mai a la vida havia pensat que em banyaria amb el Tàmesis. Però bueno, ho vaig dir-ho, això té que quedar clar. Quan va acabar el partit, jo, quan ja me n'anava cap als vestuaris del Barça, per celebrar amb els jugadors i després anar a l'hotel de concentració, vaig donar-me compte que molta gent, bueno, milers de culers que havien anat a motocar i havien anat a veure la final, quan em veien, em deien que esperaven que em complís la meva paraula, no? Jo, al principi, pensava que eren quatre, però no eren quatre, eren milers de persones que es cruzaven amb mi, o bé per pujar a l'autocar, o bé perquè caminaven també, com jo, doncs em deia, bueno, senyor Espar, no fallarà, les promeses són les promeses. Total, que entre la promesa, entre el xampany que ens vam arribar a prendre, perquè el tradicional, en aquest cas, és omplir la copa
clar
de xampany, en aquest cas, no? I, bueno, tothom fa un glop i res més, no? Jo, la veritat és que després que el president Pujol, el president Núñez, tots els directius, els jugadors i tal, em va tocar a mi, com ja pràcticament havia hagut tothom, me'n vaig acabar la Copa d'Europa plena de xampany. Bueno, entre tot, entre això, que dos amics meus em van voler acompanyar i tal qual, ens vam anar a
una gran nit, no? Probablement una de les nits més felices, m'imagino, a la seva relació amb el Futbol Club Barcelona, no?
Bueno, a veure, jo felices, la veritat és que he tingut la sort, també tristes, no?
Mm-hmm.
Però felices sí, perquè, home, era la primera Champions que es guanyava, Copa d'Europa en aquell moment, però Tenerife, jo vaig disfrutar molt.
També, eh?
Després del penal de la Corunya també vaig disfrutar molt. O sigui, aquells moments, o sigui, a veure, està claríssim que l'important és guanyar, però guanyar l'últim segon, guanyar l'últim minut, és molt més gratificant que no guanyar 5-0, que també està molt bé, però vull dir que els culers que patim tantíssim com jo, doble satisfacció, efectivament, aquella nit vam disfrutar moltíssim. No ens vam banyar, tot sigui dit, jo tinc a dir la veritat, es vam mullar.
Bueno.
O sigui que el fet de banyar, i no ens vam banyar perquè el doctor Bastit, que el seu sigui, ens va advertir
que estava contaminada.
Que l'aigua, no?, del Tàmesis no és que estigui contaminada, era aigua en què ficar-se a dintre era un risc. I com deia el doctor Bastit, diu, no per tu, Joan, per la teva dona. I llavors, amb el carinyo que jo tinc a la dona, vaig dir, bueno, però escolta, no correm riscos.
Potser millor ho deixem per un altre dia.
I ens van mullar, això sí.
És mullar. Veritat, una cosa, senyor Gaspar, i ara decidir saludar amb l'altra persona que acaba d'arribar, que avui tenim un... És un luxe, avui el que està passant en aquest estudi. És veritat que va arribar a dormir un dia amb la Copa d'Europa? L'endemà, aquell dia va dormir...
No, aquell dia no. Aquell dia se'n va dormir el Carles Nadal.
L'endemà?
L'endemà la vaig anar a buscar. Jo havia promès amb una persona que estava molt malalta ja i que el personatge que acaba d'arribar el coneixia bé, que era l'Agustí Pujol. L'Agustí Pujol ja estava molt malalt, havia sigut vicepresident de la UEFA,
uh-huh,
un home que hagués anat a la final segur, si s'hagués trobat bé, i no va poder anar. Jo li vaig prometre que si guanyava li portaria a casa seva la Copa d'Europa. Li vaig portar i a l'acabar vaig trucar al Barça i vaig dir, escolta, no us importa que us la torni demà? I em van dir, bueno, no, mentre la tornis. I llavors, aquella nit, la segona nit, no? No la primera, la segona nit, vaig dormir amb un gran disgust per la meva dona, perquè la vaig posar mig entre ella i jo. I vaig pensar que em volia separar. Que és perillós dormir en una Copa d'Europa, perquè, clar, només que et moguis una mica... Doncs,
clar, jo estaria clavat per qualsevol lloc, no?
Però,
clar,
bueno, clar. Suposo que l'emoció de dormir en la Copa d'Europa, doncs, no va passar res, i al final la meva dona m'ho va perdonar.
És espectacular, eh? Han passat 30 anys d'allò, eh? 30 anys, eh? Com passa el temps, Josep Maria Minguella? Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé, home, l'important és que passi.
Ai, ja, completament d'acord.
El problema és els que no li passen.
Totalment d'acord.
Que no els hi poden passar. Per tant, vull dir, passen els anys, afortunadament ho seguim celebrant, i, bueno, una satisfacció.
Com ho va viure aquella nit? Ara que recordàvem la nit de Joan Gaspar, com va viure Josep Maria Minguella aquella nit?
Després del partit, l'equip va anar a una espècie de castell, a les afores d'aquests que hi ha tant a Anglaterra, de l'època medieval, i va fer allí el sopar de tots. Vull dir, per un costat hi havia els jugadors, les senyores i tal, i per l'altre, anem a dir, els convidats. Vull dir, jo anava amb el meu fill, Júnior, que tenia 7 anys, i quan va acabar el partit, després posa l'autobús, papa, no, vaig amb els Totscos, i tal, i se'm va anar amb els Totscos. I van anar a sopar i tal, nosaltres estàvem en unes altres sales i tot això, i quan acaba el sopar i els discursos i els brindis i tal, allí, tot això, però llavors, bueno, tu, tenim de tornar, anem a l'hotel, que de tornàvem el dia següent i tal, i llavors vaig cap allà, busco el Júnior, el Cristo, i diu, oh, no, jo no l'he vist. Com que no l'has vist? No, estava aquí, però ho he de fer 2 hores que no l'ho veu. Bueno, total, que el nano cansat des de la primera hora del matí, que havíem anat a donar voltes per autobusos, amb els directius del Barça i tot això per Londres, doncs veu que va trobar un sofà o un no sé què allà en una cantonada del castell aquest, uh-huh, i es va quedar adormit. I la feina va ser no trobar-lo, però sí anar buscant i uns moments d'angoixa, perquè, clar, vers el fill, no veig, quan torno aquí la meva dona no m'hagués perdonat mai, no?
Clar. Em plantejava jo abans que comencéssim a xerrar els tres, si d'alguna manera, per molta gent que escolti el programa, sobretot la gent més jove, aquest pot ser perfectament un acte de reivindicació a la figura de Koeman, no? En el sentit en el que, clar, hem tingut uns mesos molt complicats per Ronald Koeman, hem parlat alguna vegada aquí al programa amb Josep Maria Minguella. Una mica sí que és la reivindicació del gran jugador que ens ha donat un dels grans moments de la història del Barça, no?
Bueno, el que passa és que el futbol té poca memòria. La gent del futbol tenen poca memòria i no són massa agraïts. I va per fases, això va per etapes i tal, no sé què. I llavors el Koeman, que va ser l'artífex per fer el gol definitiu, el que hauria pogut fer abans el Salinas, potser, o el Stoichkov, que va tirar el pal i tal, però en definitiva el que el va fer passant del temps, clar, va ser el Ronald. Després el Ronald, bueno, va estar un temps, després se'n va anar, i ara, quan va tornar, d'alguna manera, no va tornar amb olor de multitud, no? Vull dir, i llavors ell va patir, va ser el principal patidor de la situació extrema negativa que està el Barça. I quan les coses no van bé, el primer que rep és l'entrenador.
Yeah.
I aquest era l'entrenador. I resulta que l'entrenador és el que va guanyar, o va fer el xut, que va donar la primera victòria al Barça. Però molts dels que ara xiulen o critiquen o no sé què, o criticaven el Ronald, doncs potser ni ho sabien, ni havien nascut, ni no sé què, o no se'n recordaven.
Per això però deia, no?, allò de l'acte de reivindicació. Bueno, figura
que consti que la relació amb aquest senyor, el senyor Minguella, em permet dir el que vaig a dir ara, eh? Si no fos perquè me l'estimo tant, no. És veritat que el futbol la gent se n'oblida, no? Però els que no se n'oblidan i recorden, com jo, que molts jugadors que han triomfat al Barça i que l'han fet campió d'Europa i de lligues i tal, han sigut gràcies a aquest senyor.
Ho sé, ho sé.
I encara estic esperant que m'ho agraeixi, que ho digui públicament cada vegada que ho dic. Perquè cada vegada que tinc oportunitat, sempre dic que el Rivaldo mai hagués vingut al Barça si no hagués sigut gràcies a aquest senyor. L'Stoico no hagués vingut mai al Barça si no hagués sigut gràcies a aquest senyor. I així es podria estar tota la tarda, però com no el tenim...
No, Joan.
Per tant,
jo t'agraeixo.
Les coses són... No, però les coses són així. A veure...
El senyor Gaspar estava a punt d'agrair-li? O sigui, aquesta reivindicació que feia estava a punt d'agrair-li?
No, si el senyor...
Viurem un moment històric,
ara. L'amic no té que agrair les coses que fan amb el cor, no? Però sí que és veritat. M'és igual parlar del Rivaldo com parlar de l'Stoico. L'Stoico el Barça no el volia firmar. El va firmar ell personalment, eh? Ell personalment, assumint el risc del que comportava firmar un jugador que, bueno, que no havia sigut fins llavors. Quan el Barça es va donar compte que teníem un jugador, anem a dir, prestat, perquè no era d'ell, i el va voler fitxar, ens el va traspassar per 0 pessetes en aquella època.
Que fort, eh?
Ojo, eh?
Això és Stoichkov, eh?
Stoichkov.
Déu-n'hi-do.
El Rivaldo, quan a les 12 de la nit... La 1 de la matinada, a mi diu el president Núñez, que era molt típic d'ell, Joan fitxa a Rivaldo, que això és molt fàcil de dir, no? Però a la una del matí no és tan fàcil de fer-ho. A mi no se m'ocorreix res més que per poder intentar fer-ho, trucar al senyor Minguella a la una, que segurament devia estar dormint, pobre home. I el vaig despertar i el vaig fer moure, trucar a la Corunya, trucar al Rivaldo, perquè això jo no ho podia fer, ni el coneixia. I sí, sí, el va convèncer que el dia següent que fes l'avió i vingués a Barcelona, perquè Barcelona pagava la clàusula, no? O sigui que, a veure, jo, quan es diu que la memòria és flaca, la memòria és flaca, però hi ha persones que no se l'oblidaran. Jo no m'oblidaré mai que el Barça triomfant, aquest Barça que guanya Copes d'Europa i el Dream Team i tot això, aquí davant hi ha una persona que hi va participar d'una forma molt important a que això fos una realitat.
Bueno, jo t'agraeixo. El que passa que jo insisteixo, Joan, que per alguna gent el tema de la memòria o de les enveixes en el futbol està molt al damunt. És a dir, en poques activitats, i perdoneu que parli de mi mateix, jo ja soc molt gran, però en poques activitats, en unes circumstàncies com són el Barça els últims anys, que ha sigut un desastre deportiu important, que jo he intentat orientar i ningú m'ha fet cas, en poques activitats tindries un actiu com és Minguella, no Josep Maria, Minguella, dintre del món del futbol, i no abusessis d'ell per intentar tenir alguna solució. En poques activitats, vull dir, qualsevol empresa, automobilística, hotelera, el que sigui i tal, si té uns problemes d'això, diu, a veure, escolta, d'això, qui té experiència? Qui ha viscut situacions com aquestes? Què tal? Fulano. I el va buscar, li parla, i l'altre l'orienta i tal. Res, tot el contrari. Sembla que si dius una cosa fa el contrari, els anteriors i els d'ara, eh? Vull dir, però jo amb això sí que estic molt dolgut amb la gent que porta el club, no amb el club està per damunt de tot això, però que dic, com pot ser que jo hagués dit al president X no fitxis aquest, no, però ho he dit públicament i els he dit personalment i han arruïnat el club amb uns fitxatges totalment fora de lloc, amb uns preus caríssims i tal. I ara estan igual. Bueno, llavors jo encara estic viu, encara tinc sentit, encara comento els partits, encara tinc criteris, encara conec jugadors, però a ningú se li ocorreix. Tothom en sap molt més. Bueno,
no, jo no, eh? Jo l'única vegada...
Parlo dels d'allà, parlo dels que estan a les oficines ara.
L'única vegada, i ho reconeixo, eh? M'hi he repetit de vegades, que no el vaig fer cas. Perquè el feia cas quasi sempre, eh? Jo, com a mínim, com sempre. Com a president ja, eh? Em diu, tens que fitxar aquest jugador. I jo dic, home, Maria, fitxar un porter, per favor, tu, un porter no. Joan, fes-me cas, fitxa aquest tio. Que no, home, no, que és un porter, home. És igual, fitxa aquest porter. Cony, el Buffon. Si haguéssim fitxat el Buffon, jo crec que haguéssim guanyat tot.
Encara, l'any passat encara jugava.
El millor jugador caigut, el millor porter
caigut. L'any passat encara jugava, Joan.
És l'única vegada que no el vaig fer cas.
Bueno.
I vaig pagar car, eh? Perquè, clar, vull dir, el porter...
Era un fenòmeno.
Bueno, era jovenet, el Buffon.
Sí, home, llavors, tenia 21 o 22 anys.
Si haguéssim pogut agafar, doncs, imagina't el que ha estat, sens dubte, sí, sí. Un dels millors jugadors, un dels millors porters. Però, bueno, això és el que ell diu, tens raó. Vull dir,
I ell estava entusiasmat, eh? Perquè sí, no, vaig anar a veure... A Parma.
Recordo textualment el moment, amb el cotxe, a sortir de les oficines, sí, vas parar, em vas dir, Joan, mira aquí. Dic, vine, digue'm, tens que fer aquest fitxatge. I el fet que no havia costum de fitxar porters en aquella època.
No, bueno, no.
Mai hi ha hagut la gran costum de... I els diners que solament havien de costar, però bueno, és igual.
Estava al Parma.
Pena,
estava al Parma.
Fitxar... Però bueno, és igual.
Hi ha vegades que no. Quan un mira la pauta al matí, diu, jo crec que avui el programa sortirà bé. Hi ha, en canvi, d'altres moments en els que té la plena convicció. Perquè érem absolutament conscients del que significava unir al davant d'aquests micròfons a aquestes dues persones, a les que d'aquí un moment els hi reclamaré la seva experiència per veure què hauria de fer el Barça ara. Perquè, clar, tenim la situació que tenim, però no hi ha dos sense tres. I nosaltres cada setmana, quan arribem al tal setmana com aquesta, sempre són tres els testimonis que ajuntem entorn a un tema o a diferents temes. Avui ens ha semblat que, com dèiem abans, l'efemèride era tan potent que no calia anar a buscar altres aspectes de la informació per recordar. I hem pensat, tenim el que era el vicepresident del Futbol Club Barcelona, tenim un dels principals motivadors, no?, de l'èxit d'aquell Barça, ens falta la persona que va retransmetre com ningú l'alegria de la gent que va celebrar aquella Copa d'Europa. Arcadi Olivés, què tal? Bona tarda, Arcadi.
Hola, bona tarda, què tal?
Ja han passat 30 anys d'allò, eh?
Sí, noi, passa el temps molt ràpid.
Però tu continues fantàstic.
Com? Segueix corrent, l'Arcadi segueix corrent.
Per això dic, o sigui, que ell segueix fantàstic. No, Arcadi?
Bueno, sí, de moment seguim treballant, seguim corrent i bueno, anem fent anys, però estem bé encara, per sort. Sí.
Aquella imatge teva, jo, és que no, és impagable, no? Aquella imatge a Canaletes, envoltat de milers de persones, sí, cridant, el pobre va patir allò, i forma part directament de la història del Barça, també, de la història d'aquella Champions, no?
Sí, tot i que he de dir que la imatge més típica que repeteixen moltes vegades i potser la més exageradament multitudinària no és la de la Champions, o sigui, no és la de la Copa d'Europa del 92, sinó que és la Lliga del 85, eh? És la Lliga del Benevols, la del Ruti t'estimo.
Yeah.
Aquella és la primera vegada que ens trobem a TV3, era molt jove, feia un any i mig que existia, i era, clar, la primera vegada que el Barça guanyava un títol i que vam pensar, mira, connectem en directe amb Canaletes, que potser hi haurà algú, és a dir, potser hi ha gent a celebrar-ho, o sigui, clar, no ho sabíem, no?, què passaria.
Clar.
I és quan ens trobem amb tot aquell tinglado, tot aquell cristo de l'any 85, no? Aleshores, allò ja va quedar com un, no sé, com una cosa que era ja típica i clàssica que havia d'anar jo sempre que el Barça guanyava algun títol.
Oh, és que es va convertir en una cosa habitual. Tu esperaves que el Barça guanyés alguna cosa. Per anar a veure l'Alibés a Canaletes, no?
Sí, el que passa que va arribar un punt també que hi vaig anar tantes vegades que al final vaig començar comentant els meus caps, els diferents caps d'esports que van anar passant, i escolta, potser que canviem, que hi vagi algú altre, perquè si no és que ja cada vegada que hi ha un títol i que està la planificació de la feina de qui anirà aquí, qui farà això, qui farà allò, jo ja sé que em toca Canaletes, i dius, ostres, potser també m'agradaria algun any doncs, poder anar al camp, poder fer una altra cosa, no? I no, Canaletes ets tu i tal. I llavors, el que passa que després també va perdre molt en el moment en què la Guàrdia Urbana ens va impedir fer-ho des de baix.
Clar.
Pel que tot el que comportava després de les primeres hores d'eufòria, a la matinada doncs, hi havia destrosses, hi havia coses...
Acabava malament.
Ens van dir que era culpa nostra, i com no fotem? Nosaltres estem transmetent l'alegria, no el que passa després, no el vandalisme, no?
Clar.
Però bé, llavors ens van dir, home, millor que ho feu des d'un balcó, des de dalt, s'ensenyaran les imatges millor, però no cal que estiguis tu baix, perquè cada vegada que connectaven amb mi, clar, la gent que estava al meu voltant s'encegava, es tornava mig boja i tal, llavors van dir, doncs va, ho fem des del balcó. Però clar, des del balcó era més soso, perquè clar, jo no podia acostar el micro a ningú. Aleshores, clar, cada connexió era el mateix.
Era una altra cosa.
Festa, tal i qual, però clar, jo no podia acostar el micro als testimonis, no, la gent. Clar, llavors era una mica més soso. No?
Arcadi, un dia d'aquests hauràs de venir i haurem de parlar de les teves maratons i de la teva experiència.
Ara,
de tot plat. Però ho hem de fer ràpid, això. Eh?
I les voltes ciclistes,
efectivament. Una abraçada molt gran des d'aquí, Arcadi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies.
Això que diu Arcadi, jo vaig viure, bueno, i els Maria ho sap, això, quan aquestes sortides amb autocar, per exemple, després de la Ruti t'estimo, jo veia una cosa des de l'autocar, on estaven els jugadors, lògicament, i els directius, que la gent que s'acostava a l'autocar i el tocava eren gent que segurament no havien vist el partit i els havien dit el Barça passa per aquí. I jo veia senyores de certa edat que tocaven, només tocaven a l'autocar, no, ni miraven si veien algun jugador, perquè no coneixien a cap dels jugadors segur, però tocaven com si passejava amb una relíquia. I el tocaven i se n'anaven. Jo deia sempre els que estaven a mi, deia, jo no entenc, aquesta senyora, pobreta, ha baixat corrents de casa seva a tocar l'autocar, sense la passió dels milions, i dic milions, que hi havia al carrer i que ens portaven cap a la Mercè i després a Palau.
Li hem dedicat gairebé 20 minuts a parlar del passat del Barça. Dediquem-li els 4 que ens queden a parlar del present i del futur. Sobretot el futur, que s'hauria de girar una mica, no? Josep Maria, com ho veus?
El futur és molt complicat. El futur és molt complicat per una raó. Perquè la plantilla actual del Barça està depauperada. Vull dir, és d'un nivell que no correspon al club, a la història, a la grandesa del club, als socis i tal. Entre tots els mataron, ella sola se murió. I clar, jo fa 6 anys, i hi ha gent que ho recorda, vaig avisar, i no em poseu cap medalla, cuidado que el Barça, des de Berlín, partit contra la Juve, comença una caiguda que no es nota, però que és mica en mica progressiva. Bé, ningú va fer cas, com sempre, no, aquest el Minguella, que va contra el Barça, bueno, aquestes històries. Bueno, i vaig dir, cuidado, que grans clubs com l'United i el Milan ja han passat això, o estan passant això. El Milan, ahir, després de 11 anys, va guanyar la primera Lliga. Després de 11 anys va guanyar la primera Lliga, el Milan, que té més Lligues i més Champions que el Barça.
Yeah.
I l'United, ahir a última hora, es va classificar 6è a la Lliga Inglesa. Què vol dir això? Això vol dir que el futbol, durant molts anys, només hi havia dos equips espanyols i uns italians que fitxaven jugadors estrangers. Ara, la Lliga Inglesa, la Lliga Alemana, la Italiana, tenen molts diners i són fitxadors dels grans jugadors. Llavors, com que el futbol, els jugadors, no és com un producte de dir aquest micro, doncs, escolta, fes-ne 100 d'iguals. No, els jugadors ja els que hi ha. I si el Madrid vol el Mbappé i el PSG li paga més, es queda el PSG. Yeah. I si el City vol el Haaland, se'n va el Haaland. Llavors et quedes sense jugadors de nivell definitiu.
Clar, clar.
I el Barça tindrà molts problemes en donar la volta a això, perquè la situació ara és realment molt, molt decadent, futbolísticament.
Ens queda un minut i mig per arribar a les 5. Joan Gaspar, com ho fem?
Home, jo tinc que oposar-me amb el que... No dic el pessimisme, la realitat, solament segons la seva opinió. Jo, amb això, com a col·legi empadernit, crec que si tots aquests jugadors, que desgraciadament, els Pedris, els Sofatis, i algun altre que encara, el Gavi, aquest sí que ja el veig triomfador, jo crec que si el Xavi fa el que crec que té que fer i el Barça tingués l'acert de fitxar algun jugador excepcional... Si no excepcional, almenys que no, que és la diferència.
Sí, llavors...
Ara, de totes formes, deixi'm dir, per si no moro, aquest cap de setmana era un cap de setmana que els col·legs estaven repartits, no? Uh-huh. Uns deien la Champions de bàsquet, altres deien que guanyéssim la Champions de bàsquet, Champions de futbol femení, tal i qual.
Uh-huh.
Jo tenia una obsessió, que la meva pena no anés a Madrid. O sigui, l'alegria més gran que he tingut aquest cap de setmana és aquesta. Perquè si aquest jugador arriba al Madrid, el que acaba de dir es multiplica per 10, perquè és un jugador excepcional. Bueno, confiem.
A més, crec aquest jugador fa 5 anys podia venir al Barça, bueno, i els que manaven a llavors van decidir el Mbappé en vez del Mbappé. Bueno,
Josep Maria Minguella, Joan Gaspar, no saben com ho diu el rellotge en aquests moments.
Mana.
Ara funciona.
Hem de fer una segona entrega d'aquesta xerrada, que és la trobada en definitiva de dos amics. Joan Gaspar, Josep Maria Minguella, moltíssimes gràcies als dos.
Gràcies.
Són les 5, una pausa, tornem de seguida. Fins ara.